Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Per fer ús dels aparcaments del Passeig i de Sabadell Nord dels Ferrocarrils arribarà a finals de l'any que ve. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El president de la companyia, Ricard Font, ho ha anunciat al cafè de la ràdio. De fet, les instal·lacions del centre passaran a mans de l'Ajuntament, mentre que la resta aniran a càrrec de la mateixa empresa. Font atribueix el retard en aquesta entrada al funcionament per qüestions administratives.
Jo crec que ens hem posat l'objectiu amb l'Ajuntament de tenir-ho resolt en pocs mesos. Ho veníem treballant de lluny, és un tema bàsicament administratiu i jurídic que té poc a veure amb les voluntats d'uns i altres per donar una solució a l'aparcament de Sabadell, en aquest cas de Plaça Major. Ens hem de posar d'acord i l'objectiu que tenim, que és el 2020, estiguem en disposició d'obrir aquest aparcament, com també nosaltres tenim la voluntat, ja tenim adjudicades les obres i, per tant, el 2020 començarem i farem l'aparcament de Plaça Espanya.
Font també ha donat dades d'utilització dels ferrocarrils. 3 de cada 10 usuaris els utilitzen per desplaçar-se dins de la ciutat.
El nombre de suïcidis pot caure en picat si es fa un tractament dels problemes de salut mental de la població.
Així ho ha expressat el director executiu de Salut Mental del Taulí, Diego Palau, coincidint amb el Dia Mundial del Suïcidi. En aquest sentit, l'Hospital Sabadellenc ha notat bons resultats amb el projecte Codi Risc Suïcidi, que ha permès reduir considerablement el nombre de reintents de treure's la vida.
En esports, Manu Lanzarote assegura que si no estigués en condicions òptimes per jugar, no hauria signat pel Sabadell.
Així ho ha manifestat en declaracions del primer hotel suís de la temporada. Tot i això, admet que encara necessita posar-se al dia en la preparació de la temporada per estar al mateix estat que els seus companys de plantilla. Avui els arlequinats estan de descans abans de l'enfrontament d'aquest diumenge al Rico Pérez de Alacant.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que s'han desplomat respecte als últims dies en un dia molt marcat per la pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. La inestabilitat meteorològica es mantindrà aquesta tarda i nit, sobretot al litoral i al prelitoral, on s'espera precipitació més intensa i extensa. Pel que fa a l'estat del cel, es mantindrà molt ennuvolat o cobert i la temperatura voltarà entre 19 i 24 graus, si bé serà més baixa a punts de l'interior i d'alta muntanya. La baixa pressió que ens fa arribar a aquesta inestabilitat es desplaçarà cap al sud de la península Ibèrica i al llarg del dia de demà la probabilitat de precipitació baixarà fins al punt que, a partir de migdia, la precipitació es restringirà a les Terres de l'Ebre. A banda, la velocitat tendirà a minvar a partir llavors fins a quedar el cel serè o poc ennuvolat a bona part de Catalunya. La temperatura pujarà en general i s'assoliran valors que voltaran entre 22 i 26 graus. A més, cal destacar el vent, que bufarà amb ratxes que podran superar els 80 km per hora a punts del litoral i del prelitoral, així com a zones elevades. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, tot i la pluja, només trobem problemes puntuals a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 hi ha 4 quilòmetres de retencions, a Sant Quirze en sentit Manresa i 3 quilòmetres més en sentit Barcelona. També trobem problemes a l'alçada de Montcada, on hi ha 4 quilòmetres de cues en sentit Barcelona. Pel que fa a la ciutat comtal, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda Litoral, entre la Barceloneta i el Fòrum, en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, entrem en matèria. Els aparcaments soterrats de les estacions Plaça Major i Sabadell Nord dels Ferrocarrils entraran en servei a finals del 2020. Així ho ha avançat avui en una entrevista al cafè de la ràdio Ricard Font, president de la companyia. Font ha confirmat que el pàrquing amb entrada al Passeig Manresa passarà a mans de l'Ajuntament.
Jo crec que, per un cantó, l'Ajuntament ha d'adquirir l'aparcament i la Generalitat ha de rescabalar a l'Ajuntament per les obres fetes en superfície. Aquestes dues accions, per entendre'ns, administratives, han de portar a la conseqüència de que l'Ajuntament disposi de l'aparcament de plaça Major i la Generalitat, en aquest cas Ferrocarrils de la Generalitat, doncs posi en marxa l'aparcament de plaça Espanya com tenim previst.
Un cop es tanquin els serrells administratius, podran començar les obres d'adequació de les dues instal·lacions.
El president de Ferrocarrils veu els dos aparcaments com una oportunitat per usuaris dels catalans, que han crescut en més d'un 65% des de que l'allargament va entrar en funcionament. En aquest sentit, Font ha puntualitzat que 3 de cada 10 viatgers que agafen el tren a Sabadell ho fan per moure's dins la mateixa ciutat. A banda dels aparcaments de Plaça Major i Sabadell Nord, Ricard Font també s'ha referit al futur de l'aparcament de Can Feu Gràcia. Els veïns rebutjaven aquesta opció i el president de Ferrocarrils s'ha mostrat obert a un procés de diàleg per decidir què fer amb l'espai.
Nosaltres li hem ofert anar a l'Ajuntament de parlar-ne obertament, sense cap problema, de prendre una decisió conjunta, i aquella que prenguem conjuntament, doncs al final doncs serà la que portem a terme. Nosaltres és un espai que podria ser d'aparcament, o podria ser un espai pel barri. Tampoc creiem que per les places de parking que té, doncs tampoc es pot, no serà un problema especial el fet de poder-lo convertir en un espai per la ciutat.
D'altra banda, el president dels catalans ha recordat que la línia Vallès guanyarà en competitivitat a partir de l'estiu de 2021, quan s'incorporaran 15 trens nous a la xarxa. Això permetrà incrementar la freqüència de pas. Hi haurà un tren entre Sabadell i Barcelona cada 5 minuts.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Sabadell viurà la Diada de Catalunya a través de l'acte institucional programat per l'Ajuntament. Arran de les males previsions meteorològiques, els actes de l'esquerra independentista que s'havien de fer a aquesta hora i els que havia organitzat Òmnium Cultural s'han suspès. D'aquesta manera, l'11 de setembre tindrà un sentit més orientat a reivindicar la nació catalana sense incidir en la necessitat d'un estat propi. Ho ha apuntat el tinent d'alcaldessa de Presidència, Pol Gibert.
La idea del govern, com bé se sap, és intentar que tothom pugui participar a l'acte institucional de la Diada, que per això és institucional, no? Amb un manifest que pot compartir la immensa majoria de partits polítics, amb la qual cosa la idea és que sigui un dia com això, d'agrupament, de plec dels partits polítics i entitats que hi ha a Sabadell, perquè puguin celebrar el dia aquest per tots els catalans i catalans com un dia molt important, no? Aquesta és la voluntat del govern, esperem que tots hi participin com és normal.
Però des de Ciutadans no estan d'acord amb aquestes declaracions.
La formació ha confirmat avui que no assistirà a l'acte institucional perquè consideren que el contingut del manifest manté el to nacionalista dels anys anteriors. De fet, el grup municipal de Ciutadans havia proposat un paquet d'esmenes per adaptar el manifest i fer-lo, diuen, més inclusiu. No obstant això, l'executiu de PSC i Podem no les ha acceptat. Tot i això, Hernández no desisteix i confia que aconseguiran un canvi de cara a l'any que ve.
Esperem, no?, i treballarem en aquesta línia perquè l'any que ve, no?, que ja serà, ja haurà un any complet del nou govern municipal, doncs que el manifest de la Diada i el que es vulgui preparar per aquest dia doncs sigui diferent al que ha anat preparant aquests darrers 4 anys un govern independentista i que s'ha focalitzat en fer apologia del procés independentista o en un moment determinat del referèndum il·legal o de la situació política dels empresonats.
A més, aquesta tarda, des d'Esquerra, la Crida i Junts per Sabadell han anunciat que demà llegiran de forma conjunta amb Òmnium i Sabadell per la Independència un manifest paral·lel perquè no estan d'acord amb el que proposa l'executiu de Marta Ferrés.
Com serà l'acte institucional del Parc Catalunya?
Com en els últims anys, l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya començarà a les 10 del matí al pont del llac del Parc Catalunya. Constarà d'una ofrena floral ciutadana a càrrec de representants polítics, entitats i sindicats, un acte que estarà amenitzat per la Coral Fundació Club Natació Sabadell, sota la direcció de Xavier Teruel. L'acte es tancarà amb la lectura d'un manifest a càrrec de Lídia Orovich en representació de l'Esbar Sabadell d'Ensaire. Tot seguit a les 11 es farà una ballada de sardanes amb la cobla Juvenívola. A 2:15, a la seu de l'Agrupació Andaluza de Sant Sebastián de los Ballesteros, el professor d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra, Martín Rodrigo Alarilla, oferirà una conferència sobre la participació espanyola en el tràfic d'esclaus. Els actes institucionals es tancaran a les 2 del migdia amb un dinar popular de mongetes amb botifarra a la Font de Can Rull.
Des de les dues entitats veuen la Diada, des d'Òmnium i des de Sabadell per la Independència. La Diada d'aquest any la veuen com un moment clau per fer sentir les seves reivindicacions independentistes. Tot plegat tenint en compte que s'està a l'espera que es publiqui la sentència del judici de l'1 d'octubre i que també està a punt d'esgotar-se el termini màxim de presó preventiva.
Des d'Òmnium creu encara és moment de mirar cap al futur, com apunta la presidenta Teresa Mira.
Continuarem en aquesta línia de reivindicació de la llibertat, de reivindicació de que les nostres aspiracions d'un futur millor no són una cosa que depengui només del passat, depèn sobretot del futur i d'una voluntat de ser un poble amb una certa justícia social, amb una certa justícia ambiental, amb igualtat, amb tota una sèrie de valors que en aquest moment trobem a faltar.
La mateixa lectura fan de la Diada des de Sabadell per la Independència. Per la presidenta de la delegació local de l'ANC, Neus Alsina, demà és el moment per tornar a reivindicar un estat propi.
Que no perdem el nostre objectiu, que no es pensin
que amb la, amb l'empresonament dels nostres caps hem perdut l'objectiu i hem passat només a voler que els alliberin. Volem, evidentment que volem que els alliberin, però el nostre objectiu continua sent la independència. És més, que cada dia ho tenim més clar, perquè cada dia tenim més clar que amb aquest govern espanyol no es va enlloc.
Tant des de la delegació local de l'ANC com Òmnium seran presents en la manifestació de demà a la tarda a Barcelona. Des de Sabadell sortiran 8 autocars i s'han venut 3.500 samarretes, una xifra lleugerament per sota de l'any passat.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La clau per prevenir els suïcidis és deixar de veure'ls com una debilitat humana i tractar-los com un problema de salut més. Aquest és el missatge que ha llançat aquesta emissora el director de Salut Mental de l'Hospital de Sabadell en el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. El doctor Diego Palau insisteix que, com qualsevol altre problema de salut, cal millorar-ne els tractaments.
Tractar millor la depressió, que és la malaltia mental més freqüentment associada al risc de suïcidi, és essencial. O sigui, si tot el que siguin mesures per millorar l'accessibilitat, l'eficàcia dels tractaments aplicats a les persones que pateixen depressió, tenen una repercussió important en la reducció del risc de suïcidi, de les tentatives de suïcidi i del suïcidi consumat.
Però també és important tractar i cuidar les persones supervivents dels intents de llevar-se la vida. En aquest sentit, l'Hospital Parc Taulí és pioner en un projecte anomenat Codi Risc Suïcidi, que ha aconseguit que els reintents caiguin en picat.
Aquest serà el principal objectiu del mandat, revertir aquesta situació, impulsant tots els...
No hem pogut escoltar aquesta segona veu d'en Diego Palau, unes dades que en el cas dels menors passen del 40% entre els que no segueixen el protocol, el 5% dels inscrits en el projecte. El doctor també ha explicat que les dones tenen el doble de risc que els homes de fer temptatives, mentre que el suïcidi consumat és més freqüent en homes. El risc també augmenta amb l'edat, en casos de depressió i en persones que consumeixen alcohol.
I afegint més notícies del dia, el grup municipal d'Esquerra Republicana demana que el Consell Local de Seguretat analitzi l'actuació policial de dissabte a l'Eix Macià.
Seria en una reunió extraordinària per examinar i informar l'operatiu policial que va desallotjar la zona de l'Eix Macià dissabte de Festa Major. Esquerra està preocupada pel fet que hi resultessin ferides persones alienes als fets violents. Al mateix temps, la formació republicana condemna el llançament d'objectes contra els cossos de seguretat, Mossos i policia local.
El grup teatral La Calòrica, de la qual en forma part el sabadellenc Marc Rius, millor companyia als Premis Butaca.
Es van lliurar i la nit en el marc de la segona edició dels Premis Catalunya de Teatre en la 18a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, que aquesta nit es podrà veure a TV3. La Calòrica ha rebut el guardó com a millor companyia pel seu model i per la seva innovació constant i sostinguda en el temps.
Desaparegut un home de 74 anys, veí de la Plana del Pintor.
Es diu Antonio San Martín i es va desaparèixer el passat divendres 6 de setembre. Mesura 1,75 m, té els cabells canosos, els ulls marrons i és de complexió prima. El dia de la desaparició vestia uns pantalons d'esport blaus, una camisa de quadres grana i sabatilles de color blau. En cas de veure, les pot contactar amb el telèfon d'emergència 112.
Ingressa a presó un home per disparar contra la façana d'un edifici a Cerdanyola del Vallès.
Divendres passat es va detenir l'home de 42 anys com a presumpte autor d'un delicte de tinença il·legal d'armes, de tràfic de drogues i tres delictes de danys. Tot plegat després que a mitjans d'agost diversos veïns d'un mateix immoble de Cerdanyola rebessin l'impacte de projectils a les seves balconades. Alguns dels projectils va arribar a entrar en alguna habitació dels habitatges. En registres al domicili del detingut es van intervenir diverses armes prohibides, munició d'armes de foc, substàncies estupefaents i diners provenents de la venda de drogues.
En Leo, un nen de 2 anys afectat per la síndrome d'Angelman, podria entrar als assajos clínics del primer medicament que es proposa millorar els símptomes d'aquesta malaltia. Ho ha explicat el seu pare, Òscar Sant Nicolàs, al programa Al Matí.
Sería el primer medicamento para abordar la clínica del síndrome de Angelman, ¿no? Hacer mejoras en el tema motor, se espera un poquito del tema del habla, el tema de reducir las epilepsias, toda su clínica del síndrome de Angelman, mejorarla. No sería la cura, pero sería un paso importante de conseguir un medicamento que pueda estar al alcance de todos, de los chicos que padecen síndrome de Angelman y todas las personas.
Aquest medicament podria oferir els seus primers resultats l'any 2021.
Òscar Sant Nicolàs diu que de moment les ajudes públiques no arriben i per això tenen en marxa una campanya de polseres en suport al Leo. A través de la plataforma Leo és mi Àngel. Es poden comprar fins al 30 de setembre als dos establiments Baires, la perruqueria Duo i el centre de salut Amaltea. Sant Nicolàs explica la dificultat d'enfrontar-se al desconeixement de la malaltia i per això estan contents d'haver guanyat una beca a Chicago d'una fundació americana dedicada a la investigació, tot i que no s'ho esperaven.
No esperábamos ser becados este primer año porque no lo esperábamos. Entonces, pues mira, nos avisaron de que habíamos conseguido esta beca. Esta beca la paga las empresas y sponsors de la fundación. Entonces, pues súper contentos. Ahora 17 países representados y unas 1.200 personas. El primer día es como una cumbre... es bueno, es la cumbre, llaman cumbre de la investigación. Y el segundo día hay como una gala, una fiesta que todas las familias celebran, pues que hay un camino hacia la cura.
La síndrome d'Angelman afecta una de cada 20.000 persones i provoca retard sever, problemes en la parla, en l'equilibri, insomni, entre d'altres.
Anem de compres?
Ah,
sabadellretail.cat? M'encanta aquesta plataforma. A un cop de clic tens tota la informació de les teves botigues preferides.
És que és facilíssim.
Entres a sabadellretail.cat i coneixes tot sobre els comerços de Sabadell. Oci, restauració, moda i complements, perruqueria, estètica i bellesa, serveis i tot a un cop de clic. Facilíssim.
Sí, ara tenim els aparadors de les botigues de Sabadell al nostre smartphone. Per fi, el comerç de Sabadell ja és online. sabadellretail.cat. Connecta't a les botigues.
Aquest 11 de setembre torna... No! Torna el programa de ràdio que, per sort, només es fa als festius. Ot Burgalla i Aleix Grell presenten un Salsitxes Paradís amb una hora de música funk i soul combativa perquè la música sempre ha estat una eina contra la desigualtat. Escolta Salsitxes Paradís aquest dimecres, dia 11 de setembre, a les 9 del vespre, només a Ràdio Sabadell.
And we will make America again. Do what you want.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de la picabaralla entre el Tribunal Superior de Justícia i el Parlament per la data del judici al president Torra.
En un decret del lletrat de l'Administració de Justícia es confirma que les sessions seran els dies 25 i 26 de setembre, uns dies que coincideixen amb el debat de política general a la Cambra Catalana. El lletrat argumenta que en el moment de fixar les vistes no hi havia cap activitat programada a l'agenda del Parlament. La Junta de Portaveus ha decidit, però, mantenir la previsió de celebrar el debat. Amb tot, el president Torra ha deixat la porta oberta a no presentar-se al judici.
Absolts els 6 regidors de Badalona jutjats per obrir l'Ajuntament el 12 d'octubre.
La magistrada argumenta que van complir el mandat judicial referit només als treballadors públics, notificant que les dependències municipals no obririen el 12 d'octubre. Els 6 regidors van atendre ciutadans a l'exterior i també van entrar amb ells al vestíbul de l'edifici El Viver, però la jutgessa recorda que eren càrrecs electes i, per tant, no estaven sotmesos al calendari laboral.
El PSOE i Podem no acosten posicions després de reunir-se 4 hores al Congrés per evitar noves eleccions.
Els socialistes ja han advertit que no hi haurà noves trobades si Podem no accepta un govern monocolor. Sánchez ha fet arribar a la formació morada que no acceptarà tampoc l'encàrrec del rei Felip VI de sotmetre's a la investidura si no té suports garantits. Els dos partits s'han acusat públicament de no moure's de les seves posicions.
Ana Julia Quezada es declara innocent, tot i admetre que va matar el nen Gabriel Cruz.
Els fets van succeir el mes de febrer passat a Níjar, Almeria. En la segona sessió del judici, l'acusada respost les preguntes de la fiscalia sobre la mort del nen de 8 anys. Entre plors, ha assegurat que el va matar accidentalment quan només el volia fer callar perquè l'estava insultant. També ha explicat que hi ha molts detalls que no recorda, perquè es va quedar bloquejada després de veure que el nen era mort.
I el Parlament Britànic tanca la porta a un avançament electoral.
El primer ministre Boris Johnson ha perdut una segona votació en pocs dies, després que la Cambra dels Comuns rebutgés un Brexit dur. Ara es nega a convocar eleccions anticipades. Johnson necessitava el suport de 2/3 dels diputats, però només n'ha obtingut 293. Després d'aquesta votació, Westminster ha declarat el final del període de sessions, la qual cosa mantindrà el Parlament tancat fins al pròxim 14 d'octubre, tal com va ordenar el primer ministre a finals d'agost.
I ara és moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, Manu Lanzarote ha estat el primer convidat aquesta temporada al programa Hotel Suís. El mitjapunta del Sabadell ha assegurat durant l'entrevista que si no estigués en condicions per poder rendir a bon nivell, no hauria signat pel centre d'esports.
Això sí, necessita temps per compensar les setmanes de diferència que hi ha entre la seva preparació física i la de la resta de companys que sí que van poder completar amb normalitat la pretemporada. Lanza, veí de la ciutat, assegura que sent molta responsabilitat en aquest retorn al Sabadell 6 anys després.
És una etapa diferent, estic... Per mi una responsabilitat més si cap, no, que abans, perquè ja he estat aquí, la gent espera moltes coses, però bueno, jo que ja porto un mes ara ja estic acabant la meva pretemporada particular i no solament prometo treball, ganes, il·lusió i bueno, donar tot el camp com es va veure diumenge passat i bueno, treballar per l'equip, ser un mes i intentar guanyar el màxim de partits possibles.
Lanzarote també ha parlat de la seva relació amb Antonio Hidalgo, excompanys de vestidors. El futbolista esquerrà assegura que l'amistat queda fora del terreny de joc un cop el de Canovella s'ha convertit en el seu entrenador. L'atacant també ha confessat que encara s'està adaptant al nou sistema tàctic que empra Hidalgo.
Jo tinc que assimilar la manera que té de jugar, és diferent al que he viscut sempre. No és més fàcil, em costa, jo crec que no és una situació fàcil, no, per mi, adaptar-se a les posicions d'atac i després en defensa, però bueno, estem per això, no, per aprendre, per estar junts i ell té unes coses clares que vol de mi i jo tinc que fer-les.
Avui l'equip gaudeix d'un dia lliure abans d'afrontar la visita de diumenge a 7:45 al Rico Pérez d'Alacant. Els arlequinats buscaran furgar la ferida d'un Hèrcules que és clar candidat a l'ascens, però que de moment ha arrencat sumant només un punt de 9 possibles.
La llau de baixes va condicionar l'estrena del Sabadell Nord enguany a Primera Catalana. L'equip de Can Uriac va debutar amb una clara derrota 3-1 a Rubí.
A la primera meitat el rubinencs ja van sentenciar la feina contra un equip, el de Quico Díaz, que amb prou feines comptava amb 11 jugadors disponibles. Els suplents eren futbolistes que no havien fet la pretemporada per diferents lesions. El tècnic treu pes a la derrota, argumentant que ja sabien el que es trobarien a Can Rosés.
Nosotros sabíamos que aquí hoy era una plaza muy difícil de sacar por todo, ¿no? Porque te enfrentas a un equipo con mucho oficio, en un campo, en un terreno de juego muy grande y con unas adversidades propias tuyas que por desgracia, nos han marcado mucho la pauta del partido, ¿no?
Els gols del Rubí, a més, els van fer Villegas, que va fer tota la pretemporada amb el Sabadell Nord abans de decidir-se pel seu actual club, i dos sabadellencs com Héctor García i Sergi Estrada. La pròxima cita pel conjunt blau i groc serà diumenge en l'estrena de la nova gespa artificial de Can Uriac contra el Manlleu.
Tant el Sabadell com el Mercantil no coneixen encara la derrota després de dues jornades a la Nacional Juvenil. El centre d'esports ha sumat 4 dels 6 punts disputats, mentre els graciencs acumulen 2 empats.
En l'estrena Olímpia, el juvenil arlequinat va empatar 1-1 davant un Girona haver cridat a estar entre els millors. Miquillador, el tècnic, valora positivament el punt, però creu que van fer mèrits per endur-se els 3.
És un resultat que és bo, perquè al final seguim sumant. Ens ha costat, jo crec, que fer l'empat, però també és cert que un cop hem fet l'empat hem tingut 20 minuts molt bons, on podríem inclús haver marcat el segon.
El Mercantil, de la seva banda, va empatar 0-0 al camp del Dan B i suma 2 punts. Pel capità blaugrana Gerard Silvestre, els va mancar en cert al davant per assaborir la que hagués estat la primera victòria de la temporada.
És un empat així una mica amb sabor de derrota, perquè vas en un camp difícil i quan et veus capaç de que pots aconseguir la victòria i al final no l'aconsegueixes, te'n vas una mica enfadat.
Aquest cap de setmana, tercera jornada de la Nacional Juvenil amb els següents partits, Mercantil Espanyol B i Cerdanyola Sabadell.
Sabadell és l'epicentre del futbol sala català avui i demà amb la disputa per primer cop a la ciutat de les finals de Copa Catalunya. Pavelló del Nord, Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La competició femenina es resoldrà directament demà un partit. Avui, en canvi, s'estan jugant les semifinals de la masculina, oi?
Correcte, des de les 7 que juguen al Salou de segona B, que debuta més en una final a 4 d'aquesta competició de Copa Catalunya, contra l'Indústria Santa Coloma de primera, i està demostrant la superioritat en la categoria també aquí sobre el parquet del pavelló del nord, perquè està guanyant per 1-2. A partir d'un quart de 10 es juga l'altra semifinal masculina, el Mataró de segona B contra el Barça de primera i vigent campió d'aquesta Copa Catalunya. Els dos guanyadors s'enfrontaran demà a la final, també aquí al Pavelló del Nord, a partir d'un quart de 10. Just abans, a les 7 de la tarda, serà el torn per la final femenina, el Mecano Viga Eixample de segona contra el Penya Esplugues de primera divisió. Tot plegat aquí, Karen, sobre el parquet del Pavelló del Nord de Sabadell, tant avui com demà, com deies, l'epicentre del futbol sala català.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
Fins ara, Karen.
Òscar Trigo ha aconseguit la medalla de plata a l'europeu de bàsquet en cadira de rodes jugat a Polònia. La selecció espanyola, dirigida pel tècnic sabadellenc, només es va veure frenada per l'equip a batre Gran Bretanya a la final.
Feia 24 anys que l'equip estatal no arribava a una final europea i amb aquest argent igual al seu millor resultat en un campionat d'Europa. Per a Trigo, això sí, el més important d'aquest èxit és haver assolit la classificació pels Jocs Paralímpics de Tòquio de l'any vinent. Són declaracions al programa Hotel Suís.
El primer objectiu era classificar-nos per la Paralímpica de Tòquio, no? Amb la qual era l'objectiu. Després hem anat per premi i hem aconseguit el segon premi i quasi donem el pleno, no? Per nosaltres important és la classificació de la Paralímpica, però a més aquesta classificació, aquesta segona classificació dona pes o dona importància perquè feia 25 anys que la selecció no havia aconseguit una fita igual, no?
Trigo compagina el càrrec de seleccionador amb el de tècnic de Global Bàsquet, per això l'entrenador no va poder viure la Supercopa Catalana guanyada diumenge per l'equip sabadellenc per 60-50 contra el Costa Daurada. Òscar Pérez, jugador del Global, explica així com viuen la situació de competir sense el tècnic principal.
Sempre que Òscar no pot venir per al tema de ser seleccionador nacional, per nosaltres és un hàndicap perquè, clar, Òscar s'emporta sempre en la seva forma d'entrenar i de dirigir un partit. Bueno, sí, és superimportant per nosaltres. El que sí que és veritat és que ja teníem pres la lliçó de l'últim partit que van jugar, igual com el Costa Daurada, que va ser la Copa Catalunya, i com ja teníem aquesta experiència, doncs, bueno, es va ajudar molt el nostre company i també com a entrenador Carles Estrada, que va fer un bon treball.
El Global tan sols havia dut a terme dos entrenaments abans de la disputa d'aquesta Supercopa a Sant Julià de Vilatorta.
L'Astralpul Natació Sabadell s'ha proclamat subcampió de la Copa Catalunya. La bona defensa exhibida per l'equip de Quim Colet el va dur a la segona plaça del torneig.
Després d'eliminar el Mediterrani i el Terrassa, el club només va claudicar la final davant el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, perdent per 7-5. Per l'entrenador de l'Astralpul, Quim Colet, una competició que els fa estar esperançats pensant en el futur.
Les sensacions realment han sigut bones en el moment, a més, que estem de la temporada, que estem iniciant-la, que és un equip nou i és un equip molt jove.
Colet també ha explicat que la solidesa mostrada al darrere ha de ser sant i senya de l'equip durant aquesta temporada per oblidar el discret paper fet la campanya anterior.
Mercè Pacio s'ha quedat fora del Mundial de Marató de BTT. Tot i ser tercera al Campionat d'Espanya a Serra Cazorla, el seleccionador ha decidit no convocar la ciclista sabadellenca.
Per rànquing i per rendiment a les UCI Marathon Series, Pacio havia fet prou mèrits per entrar a la llista. De fet, no ha baixat del top 20 en aquest tipus de proves. A l'estatal, a més, va pujar al podi, el que semblava que seria el seu bitllet. Però, finalment, només seran dues les convocades.
Molt trist, però mitges al podi sí, estic contenta com va anar la cursa. Jo crec que em va faltar un pèl de confiar més en mi mateixa, no sabria en quin punt estaria aquí en cursa amb les nais espanyoles, però tot i així, bueno, vaig anar a segona tot el rato, fins que al final vaig acabar a tercera, però resulta que el seleccionador, bueno, m'ha dit que pel que sigui, només vol portar a les dues primeres.
I a de Xinxó, en canvi, ha revalidat el títol a la Isart Atac.
Una prova d'alta muntanya a Camprodon amb dues etapes que comptaven amb més de 2.000 metres de desnivell cadascuna. Tot i la duresa i malgrat patir una caiguda, la sabadellenca es va imposar amb solvència.
No va ser fàcil pel terreny perquè la cursa és molt dura i fer 2.000 de desnivell cada dia per alta muntanya sempre es fa dur, però a nivell de noies eren poques i la veritat és que en aquest sentit no vaig tenir molta competència.
Una de Xinxó, que ha reconegut que els Pirineus ha tingut millors sensacions que la Carpatin Epic de Romania, l'última prova que havia disputat abans de la Isart Atac.
Un Un minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 10 de setembre del 2019. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies demà a la 94.6 a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.